activats per avui en fase d'alerta els plans d'emergència per risc de vent, fort onatge i neu a diferents punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les ratxes poden superar els 70 km per hora al litoral i prelitoral central. El temporal marítim que ja ha afectat en les darreres hores la costa catalana es mantindrà avui amb intensitat i és per això que les autoritats demanen màxima precaució i no acostar-se als espigons. Una cautela que fan extensiva a la conducció i a l'activitat a l'aire lliure en general. Pel que fa a les nevades, podrien arribar a una vintena de comarques a cotes de 700 metres. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts, dia 7 de febrer, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Catalunya activa l'ajuda humanitària pels afectats pel terratrèmol de Turquia, Síria i Líban, que fins ara ha causat més de 4.000 morts i milers de ferits. El sisme de 7,8 graus a l'escala de Richter ha deixat a més molta gent atrapada sota la runa dels edificis. El PSOE tira pel dret i registra al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí sense Unides Podem. La iniciativa augmenta les condemnes per agressió sexual i acota la forquilla de les penes. El consentiment continua vertebrant el text que es podria aprovar aquest mes de febrer. Avui arrenca a la Fira de Montjuïc la Barcelona Wine Week amb la presència de 800 cellers de tot l'estat. El certamen creix un 30% i es consolida com a cita de referència per al sector del vi. El Consell de Ministres aprovarà avui que la mascareta deixi de ser obligatòria al transport públic, és a dir, que no caldrà dur-la al metro, autobusos, taxis ni trens. Encara es mantindrà, però, a centres i serveis sanitaris i també a les farmàcies. I en esports, el Joventut rep aquest vespre el Ratiopharm Ulm a l'Eurocup. Els alemanys són de mal record per als verds i negres, ja que fa un any els van eliminar de la competició al Palau Olímpic. La penya no es pot permetre una nova ensopegada després de perdre el lideratge la setmana passada contra el Prometei. La capella ardent de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs s'obrirà aquest dimarts a 2:15 del matí al Palau de la Generalitat. El fèretre s'instal·larà al Saló Sant Jordi, on els ciutadans li podran retre homenatge i també signar el llibre de condolences. I repassats els titulars, obrim ara àrea de serveis. Volem saber com se circula aquesta hora a les 7 del matí per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Dues incidències a la xarxa viària en l'inici de l'hora punta. Ara mateix hi ha la calçada tallada a la 27 en sentit sud per un accident al tram de Tarragona i d'altra banda parlem d'un carril tallat a la C-17 per la zona de Gurb en direcció a Ripoll, en aquest cas per l'avaria d'un altre vehicle. Més a prop de l'àrea metropolitana de Barcelona parlem de retencions habituals, destacant sobretot, com sempre, les dues rondes en sentit sud, on se circula amb aturades ja tant al nus de la Trinitat a la ronda de dalt com al nus del Besòs a la ronda litoral, acumulant trams de més de 3 quilòmetres de cues. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I tanquem portada amb la previsió del temps, perquè estem pendents dels temporals. Connexió, doncs, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb el Pere Cladera. Molt bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, canvi de temps que s'està començant a iniciar a hores d'ara. Les comarques de Girona ja comença a precipitar de moment de manera intermitent, però anirà més amb el pas de les hores. Aquí, en les comarques de Girona, Barcelona, precipitacions que al llarg d'avui matí aniran guanyant extensió i intensitat, i amb acumulacions que al llarg de tot el dia en zones elevades de les comarques interiors de Girona podrien arribar a acostar-se als 100 litres per metre quadrat i amb una cota de neu que a hores d'ara se situarà entre els 600 i els 800 metres, però puntualment al llarg del mateix podria veure nevar fins als 400 metres, com dèiem, a les comarques interiors de Girona. Atenció també al temporal marítim dur de llevant, amb onades que podran arribar a superar els 6 metres d'alçada a bona part del litoral, i aquestes precipitacions al llarg de la tarda també s'aniran extenent a les comarques de Tarragona i sud de Lleida. Atenció també a l'interior de les Terres de l'Ebre al llarg d'aquesta pròxima tarda i vespre, ja que la cota de neu en aquell sector també es desplomarà entre els 400 i els 500 metres, amb acumulacions de precipitació també importants cap al sector del port, on de nou també es podran arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició matí.
Protecció Civil manté activat en fase d'alerta els plans Neucat, Procicat i Bencat per la previsió de nevades, fortunatge i ventades. Després que en les darreres hores les precipitacions hagin fet ja acte de presència a punts com el Montseny o l'Alt Empordà, el Servei Meteorològic alerta que poden donar-se amb intensitat avui aquestes precipitacions a 20 comarques, entre elles la Garrotxa, el Ripollès, Osona o la Selva. I la cota de neu podria arribar a baixar als 400 metres. Ens ho explica tot plegat el nostre company Joan Ferrer.
El vent i el fortunatge d'ahir van ser l'aperitiu de la llevantada que s'espera avui a la major part del país. Més de 20 comarques estan en avís meteorològic pel primer temporal mediterrani de l'any i es preveuen onades superiors als 4 metres a la meitat nord de la costa catalana i amb possibilitat de provocar afectacions prop del mar. També s'esperen pluges generals a les demarcacions de Girona i Barcelona i a partir del migdia arribaran a les comarques de Tarragona. Durant el temporal es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en punts com el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Montsià i el Baix Ebre. A molts punts del territori, a més, les precipitacions seran en forma de neu. S'espera un bon gruix a les muntanyes entre el Montseny i el Ripollès, amb acumulacions de més de 40 centímetres a 1.500 metres i de 10 centímetres a 700 metres. La cota de neu, això sí, pot baixar fins als 400 metres, cosa que permetrà que arribi a llocs com Montserrat, la Panadella, el Montsec, les muntanyes de Prades o el massís de Port. Amb tot, les temperatures baixaran arreu del país, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, on cauran més de 5 graus respecte als valors d'ahir.
Catalunya ha activat l'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol de Turquia, Síria i el Líban, que fins ara ha causat ja més de 4.000 morts i milers de ferits. El sisme de 7,8 graus a l'escala de Richter ha deixat a més molta gent atrapada sota la runa dels edificis destruïts. Ens amplia aquesta informació el nostre company David Amador.
El govern, de moment, està en contacte amb els consolats per determinar si hi ha catalans entre les víctimes i per lliurar tota l'ajuda necessària. Així ho ha explicat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.
Si cal, i de manera consensuada, ens posarem a disposició per proporcionar tota l'ajuda humanitària.
Des d'Espanya s'han activat els efectius militars d'emergències per col·laborar en les tasques de recerca de supervivents. De forma paral·lela, les ONGs ja treballen sobre el terreny, tal com explica l'home García Grau, membre de l'equip humanitari d'Oxfam Intermón.
Les coses bàsiques de l'inici d'una emergència, doncs el que donem al principi, no? Doncs que són el menjar, mantes, el que puguin arribar. El que sí que demanem, per això fem un apil més monetari, és que l'ajuda arribi canalitzada a través d'ajuda monetària, perquè així es pot passar directament als companys sobre el terreny, que poden saber en cada moment què han de donar, doncs, en cada moment de la resposta, perquè va canviant molt també a nivell del temps.
Les autoritats de Turquia, Síria i Líban temen que la xifra de morts pugui augmentar perquè moltes persones han quedat atrapades entre la runa.
Passant ara 8 minuts de les 7 del matí, finalment el PSOE ha tirat pel dret i ha registrat al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí sense Unides Podem. El portaveu dels socialistes a la Cambra Baixa, Patxi López, ha explicat que la iniciativa augmenta les condemnes per agressió sexual amb violència o intimidació i que acota la forquilla de les penes perquè siguin molt més adequades. A més, ha deixat clar que la modificació no anul·la el procés negociador ni tampoc de presentació d'esmenes i que no toca l'article que defineix el consentiment perquè continuï sent la base fonamental d'aquesta llei. La idea dels socialistes és tramitar d'urgència la norma perquè es pugui aprovar aquest mateix mes.
No tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Seguirá siendo todos agresiones sexuales. Y también le garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión, sino que lo que hacemos es presentar esta iniciativa movidos por el interés de proteger la ley.
I la Fiscalia s'oposa a deixar Dani Alves en llibertat provisional. Considera que existeix risc de fuga i que es mantenen els indicis que l'exjugador de futbol del Barça va violar presumptament una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre passat. L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si el deixa o no en llibertat. La Fiscalia també s'oposa a la petició de les patronals d'Oci Nocturn, FECASARM i Spain Nightlife de presentar-se com a acusació popular en el cas. Hi veu una falta d'acreditació d'interès legítim i també manca de cobertura legal. I el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes han impulsat l'actualització dels criteris sobre el tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació. En la redacció del text hi han participat la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i els Consells de l'Audiovisual i de la Informació. Els criteris recomanen, entre d'altres, tractar les violències masclistes com una violació dels drets humans i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones i mai com una notícia de successos. L'objectiu és que periodistes i mitjans disposin d'eines actualitzades per informar sobre la violència de gènere. Entre els professionals de diversos mitjans de comunicació que hi han pres parts i que també han llegit el text en l'acte del col·legi, hi havia la nostra companya, Georgina Cabanes, que és lingüista de la xarxa de comunicació local.
Generar sensibilització social sobre la importància i gravetat d'aquest tipus de violència, per tal d'erradicar conductes violentes. Publicar informacions al voltant del fenomen, com manifestacions, concentracions, balanços, dades, etc. Donar la visibilitat del paper dels homes a favor de l'erradicació de les violències masclistes, informar de les iniciatives, dels serveis i recursos sobre les masculinitats igualitàries.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones per una agressió homòfoba comesa la nit de Cap d'Any a Sitges. Dos dels arrestats són menors d'edat. A tots ells se'ls acusa d'un delicte d'odi i discriminació, lesions i desordres públics. Les víctimes, 5 homes, van ser agredits per part d'un grup nombrós de joves quan sortien d'un dels locals musicals. L'agressió va ser gravada i difosa per xarxes socials. Segons els Mossos, les víctimes van rebre insults de caràcter homòfob i van ser traslladades per ferides de diversa consideració a un centre hospitalari. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Camí, ara d'un quart de 8 del matí, falten 3 minuts, us expliquem que el Parlament continua tramitant-se els pressupostos. Esquerra Republicana demana a Junts que no hi presenti esmena a la totalitat, com sí que farà, en canvi, la CUP. La setmana acabarà amb el judici divendres al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Laura Borràs, que haurà de declarar sobre les presumptes irregularitats en contractes de la Institució de les Lletres Catalanes quan ella la presidia. Esquerra no acompanyarà la presidenta de Junts per Catalunya i expresidenta del Parlament perquè considera que aquest judici no té res a veure amb l'independentisme. Ho ha explicat la portaveu dels Republicans, Marta Vilalta.
No participarem d'un acompanyament a un judici per un cas d'acusació de prevaricació de falsedat documental, un cas que res té a veure amb la repressió política, sinó amb una mala praxi administrativa, mala gestió dels recursos públics quan la senyora Borràs estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
Els socialistes tornen a insistir en la construcció del quart cinturó, una obra que, recordem, ja fa 30 anys que s'està discutint. Després d'haver-ho pactat als pressupostos de la Generalitat, la seva aposta continua sent el tram de la Ronda Nord del Vallès. El cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la diputada i alcaldable de la formació a Terrassa, Eva Candela, han defensat aquesta infraestructura en un acte a Castellar del Vallès. Així han defensat tots tres el quart cinturó.
El debat no és tant si fem o no fem les infraestructures, sinó fer-les ben fetes, amb respecte a mediambiental, amb respecte a però fer-les.
Evidentment que cal infraestructures ferroviàries, i jo crec que és un element que jo volia compartir amb tots vosaltres, que cap dels que estem aquí, crec cap dels que estem en aquesta sala, estem en contra de les infraestructures ferroviàries, però hem de poder dir també que amb el ferroviari no se soluciona tot.
Moltes empreses que a Terrassa no voldran venir precisament perquè estaven esperant que hi hagués aquesta infraestructura que els comuniqués amb el Baix Llobregat i que els comuniqués amb Sabadell i que ens comuniqués amb les altres comarques.
Adicae demana a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que investigui la banca per pràctiques anticompetitives. L'Associació de Defensa d'Usuaris d'Entitats Financeres alerta que aquestes podrien haver fixat de comú acord els preus de les hipoteques. Ens ho explica el nostre company David Navarro.
Segons Adicae, la banca fa servir la seva posició de domini per oferir un mateix producte, les hipoteques, a tipus similars. També manipula l'oferta de tipus fixos perquè no tingui avantatge competitiva sobre els variables. Per aquesta raó, l'advocat Víctor Cremades reclama que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència hi fiqui mà.
Que investigue, que vea si existen verdaderamente conductas de carácter anticompetitivo llevadas a cabo por las entidades financieras dentro del mercado hipotecario. Es decir, la fijación de precios finalmente de las hipotecas.
D'altra banda, Adicae fixa en 17.500 milions d'euros la quantitat que encara deu la banca als afectats per les clàusules terra i en 6 milions les persones a les quals encara es deu diners per les despeses hipotecàries cobrades indegudament.
El sector de les BTC tradicionals ha desconvocat les protestes previstes per avui i demà per donar un marge a la negociació amb les administracions públiques. Després del simulacre de funeral i de la marxa lenta d'aquest dilluns, l'associació BTC Gran Turisme s'ha trobat amb diferents grups parlamentaris per exposar-los les principals reivindicacions i que s'haurien d'incloure a la llei d'acompanyament del decret regulador. Avui mateix, l'entitat, que engloba uns 800 vehicles, té prevista una reunió amb l'AMB, en concret amb Laia Bonet, que és presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi. Adverteixen, però, que si no hi ha avenços, tornaran les protestes. Denuncien que el decret del govern manté paralitzats ara mateix el 75% de la flota. I continuen les negociacions entre Amazon i els representants dels treballadors per buscar una solució a les recol·locacions de treballadors que planteja la multinacional nord-americana. La plantilla està decebuda amb el que els ofereix la companyia, que les últimes hores ha cedit i ha millorat les condicions, com ara un augment de les persones a qui podran reubicar a la província de Barcelona o lleugers augments de complements salarials. De totes maneres, ha rebutjat propostes del comitè d'empresa com un ajut de lloguer de 500 euros. Dimarts vinent es tornaran a reunir les dues parts, on hi haurà el Departament de Treball. La delegada de l'UGT, Cristina González, confia que Amazon s'avingui a les seves posicions.
Esperem que el dimarts vinguin amb una proposta ja ferma amb aquests llocs que falten. I de moment, bueno, pues una negociació lenta i esperar.
Més de 800 cellers de tot l'estat participen a la nova edició de la Barcelona Wine Week, que se celebra des d'avui fins dimecres a la Fira de Montjuïc. Un certamen que creix un 30% i que es consolida com la cita de referència del sector per als compradors nacionals i internacionals de vi espanyol de qualitat. Més detalls en la següent crònica del nostre company Jordi Casino.
Per aquest motiu, la Barcelona Wine Week ha convidat a prop de 1.800 possibles compradors procedents d'arreu de l'Estat, però també de mercats rellevants per a l'exportació com els Estats Units, el Canadà, Alemanya, Països Baixos, el Regne Unit, Bèlgica, la Xina, el Brasil o el Japó. A banda de les grans firmes del sector, el certamen compta també amb la presència de centenars de mitjans i petits cellers agrupats en més de 70 denominacions d'origen, com Cava, Montsant, Priorat, Empordà, Penedès, Costers del Segre, Ribera del Duero o Bierzo. Escolteu Anna Pérez, del celler Mageli, Martí Albet, del Bet Tinoia i Fiona Fischer, de l'Aurona.
Una cosa nostra és que som ecològics, però també practiquem l'agricultura regenerativa, que ara ja començarem a tenir més certificacions, vins també de mínima intervenció, i a més que som un projecte, un celler, que som la primera generació.
Nosaltres estem a les muntanyes d'Ordal, és una zona que no es coneix tant dins del Penedès, i doncs fem vins molt centrats en la varietat Xarelo, en tenim 5 de diferents.
Hacemos esto que un 100% Grenache, que es un pueblo muy pequeño, como lo he dicho antes, y que está muy diferente de nuestros vinos, y que tenemos edades muy antiguas. La más antigua es el 2007.
Actualment, Espanya és el tercer major productor de vi del món, el primer exportador en volum i el tercer en valor.
El Consell de Ministres d'aquest dimarts té previst aprovar l'eliminació de la mascareta al transport públic. D'aquesta manera, un cop publicada al BOE, previsiblement a partir de demà, deixarà de ser obligatori dur-la dins el metro, autobusos, taxis i trens. Per contra, seguirà sent d'ús obligat a centres i serveis sanitaris i també a les farmàcies. A més, l'hauran de mantenir els treballadors dels centres sociosanitaris sempre quan estiguin en contacte amb residents i els visitants quan estiguin en zones compartides. El cas d'una noia amb mobilitat reduïda ha posat de relleu a Cambrils el perill de recórrer el tram de carretera que uneix al centre de la població amb un barri situat a 2 quilòmetres de distància. No hi ha vorera per a vianants i aquesta noia i la seva mare que l'acompanya han de transitar molt a prop dels vehicles que hi circulen. Tots els detalls els tenen els companys de Canal Reus Televisió.
De la Pastoreta al tennis Monterols i tornar. Aquest és el recorregut que han de fer cada divendres la Nissa i la seva filla Romaisa perquè la petita pugui gaudir de les seves classes de tennis adaptat. Un recorregut de més de 2 quilòmetres que per aquells que compten amb vehicle privat es tradueix en 5 minuts, però que en el seu cas acaba significant gairebé mitja hora de camí per un vial complicat i sense adaptació per vianants.
Yo desde diciembre he apuntado a mi hija aquí en el fundación de un club de tenis des de desembre i com no hi ha autobús i no tengo cotxe, me tengo que venir aquí cogiendo la carretera. És molt difícil cruzar per aquí perquè no hi ha ni peatones ni nada.
El fet que només un voral de la carretera sigui prou ample perquè hi passi una cadira de rodes implica que la Nissa hagi de creuar el vial quan no venen cotxes. Tot i que el nou carril bici contempla la unió d'aquests barris amb el centre de la ciutat, no preveu una vorera per vianants.
Va baixar entre un 25 i un 30% als col·legis i instituts de Girona, ho diu un informe del síndic de Greuges, on compara les xifres dels darrers 5 anys. L'Ajuntament de Girona atribueix les bones xifres a la feina que s'està fent per al Pla d'Equitat Educativa. Ens ho explica la Clara Vicens des de la Televisió de Girona.
La ciutat ha passat d'un nivell de segregació molt alt a alt, en els dos casos. Per això, des de l'Ajuntament remarquen la importància de seguir treballant en el Pla per a l'Equitat Educativa. Aquest inclou 55 accions per combatre la segregació i per ara ja se n'han iniciat la meitat.
Els resultats són positius, però hem de veure si són aquestes mesures les encertades, si no, i si cal després canviar-les. Quan acabi tot el procés, el 2025, tornarem a fer la radiografia, la foto aquesta, del moment de la ciutat en com estem, i veurem si, des de que vam fer el pla fins que hem acabat el pla, totes aquestes mesures ens han servit per acostar-nos a l'objectiu de segregació zero o no. Si ens ha servit, molt bé, segurament encara hi haurà segregació, perquè la segregació no és una cosa que fas així, en 3 anys desapareix, no? Per tant, caldrà actualitzar aquestes mesures, buscar-ne de noves.
Algunes de les accions que s'han activat fins ara és la revisió del mapa de zonificació escolar, mentre que també s'han activat ajudes de transport per a famílies amb alumnes en situació de necessitat o la potenciació de projectes als centres de més complexitat per oferir oportunitats educatives a tot l'alumnat.
El Joventut rep aquest vespre el Ratiopharm Ulm a l'Eurocup. Els alemanys són de mal record per als verdinegres, ja que fa un any els van eliminar de la competició al Palau Olímpic. La penya no es pot permetre una nova ensopegada després de perdre el lideratge la setmana passada contra el Prometei. És una informació de Televisió de Badalona. Xavi Ballesteros.
Els alemanys, però, han patit molts canvis a la plantilla i ja no hi és el tècnic Jack Alakovic. Qui sí que hi és l'exalé del Joventut Brandon Paul, que ha arribat a mig curs. La penya podria recuperar Pau Ribas, que ja s'està entrenant, però no el volen forçar. Els verdinegres no poden fallar més després de perdre la pista al Prometi la setmana passada al lideratge del grup.
És un equip que ve amb una dinàmica molt positiva. Crec que porten 6 o 7 partits guanyats entre Lliga Alemana i Eurocup. Han fet canvis de jugadors i els canvis de jugadors els hi ha anat excel·lent. Però, lògicament, com sempre, mirar-nos a nosaltres i, lògicament, si defensivament donem un pas endavant, doncs serà molt més fàcil, no?
La penya té una victòria més a la classificació que el Ratiopharm Ulm. Aquí ja va guanyar la primera volta a la pista alemanya. D'altra banda, un dels principals favorits del títol, el Reyer Venècia de Derek Willis, acaba de destituir el seu entrenador.
El devastador terratrèmol de Turquia ha obligat a aturar l'activitat esportiva en aquell país. Un dels equips afectats és el Baxi Manresa, que havia de jugar demà partit de la Lliga de Campions de Bàsquet a la pista del Baxi Seir. El duel corresponent a la tercera jornada del top 16 ha quedat ajornat fins a nou avís quan pugui ser reubicat en el calendari. El Freiking Granollers torna aquest vespre a la Lliga Europea de l'EHF d'handbol amb la possibilitat de segellar el pas als vuitens de final. Els vallesans rebran rebran el Balanto Foradi al Palau Olímpic a 9:15. Més dades des de BOTV.
Després de la derrota divendres en el derbi català de la Lliga Plenitud a Sobal davant del Futbol Club Barcelona, el Fraikin Balomano Granollers torna a entrar en acció aquest dimarts en la setena jornada de la fase de grups de la EHF European League. Una fase de grups on els Antonio Rama són segons, a només 2 punts del líder, el Nexe. A 9:15 de la nit, el Fraikin Balomano Granollers rebrà la visita al Palau d'Esports del Balaton Fioridi hongarès, 5è d'aquest grup C i a 5 punts dels ballesans. A la primera volta de la fase de grups, els Antonio Rama van ser capaços de guanyar a Hongria, imposant-se per 25-30. Amb només 4 jornades per endavant, el Fraikin Balomano Granollers ha d'assegurar les victòries amb els rivals teòricament inferiors com el Balaton Fioridi, perquè el seu més immediat perseguidor en aquest grup C, l'Sporting de Portugal, es troba empatat a punts amb els granollerins i serà el següent rival europeu després dels hongaresos.
I Aniel Langaro ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 2025. El lateral esquerre brasiler de 27 anys i que acabava contracte a final de temporada va arribar a la disciplina blaugrana el 2020. En aquest temps acumula 220 gols en els 74 partits de Lliga que ha jugat i 85 en 47 partits de la Lliga de Campions. Langaro està actualment de baixa, de llarga durada, pel trencament del tendó d'Aquiles al desembre. El Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat acollirà avui de 11:15 del matí fins a les 7 de la tarda la Capella Ardent de Josep Maria Espinàs. Els ciutadans podran així retre homenatge a l'escriptor i periodista i podran signar també el llibre de condolences. L'accés de la ciutadania serà per la porta principal de la plaça Sant Jaume. Així ho ha acordat la família amb el president de la Generalitat, que els ho ha proposat arran de la medalla d'or que va ser concedida a l'intel·lectual. A les 9 del matí, el president Pere Aragonès traslladarà el condol en nom del govern a la família i farà també un parlament institucional. I a l'ermita de Sant Francesc d'Assís de Santpedor ha finalitzat la primera fase de restauració de les pintures murals situades a la capçalera de l'església. Això ha posat al descobert que, sota les capes de pintura i guix, que l'havia mantingut oculta, s'hi troba una policromia de molta qualitat, amb, per exemple, uns dracs al nervi de la volta.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
El patrimoni natural està constituït per monuments naturals construïts per formacions físiques i biològiques, és a dir, que han estat creades al llarg del temps per la natura tenint un valor universal excepcional des del punt de vista estètic i científic, a més de cultural. Agafeu la motxilla perquè anem cap al Baix Ebre. Les coves de Benifallet són joies del patrimoni natural d'aquest municipi de les Terres de l'Ebre. No fa tant, l'any 1968, el Centre d'Espeleologia de Gràcia les va explorar per primer cop. I ara es poden visitar la Cova Meravelles i la Cova del Dos. Els primers mesos de l'any, les visites es fan només els caps de setmana. A partir de març, però, les opcions s'amplien i podeu anar entre dimecres i diumenge. És una visita guiada de 3/4 d'hora. A la Cova del Dos hi trobareu restes històriques del Neolític i de la Batalla de l'Ebre. I a la Meravelles... Ai, la Meravelles... Deixeu-vos seduir per estalactites, estalagmites, banderes, gurs i... la joia de la corona, excèntriques. S'atreveixen a créixer en totes les direccions que us pugueu imaginar, desobeint així la llei de la gravetat. A més, passareu per 3 sales. Una d'elles, la sala de la música, que amaga grans sorpreses. Tots els dissabtes i els diumenges de gener i febrer podeu visitar les coves de Benifallet. En trobareu tota la informació al web municipal benifallet.cat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Thaís Trujillo.
Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'alerta de Protecció Civil que ha activat els plans d'emergència per risc de vent, fort onatge i neu a diferents punts del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les ratxes poden superar els 70 km per hora al litoral i prelitoral central. El temporal marítim, que ja ha afectat en les darreres hores la costa catalana, es mantindrà avui amb intensitat i és per això que les autoritats demanen màxima precaució i no acostar-se als espigons. Una cautela que fan extensiva a la conducció i a l'activitat a l'aire lliure en general. Pel que fa a les nevades, podrien arribar a una vintena de comarques a cotes de 700 metres. De seguida us ampliarem, abans però repassem també altres titulars d'aquest dimarts 7 de febrer. Catalunya activa l'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol de Turquia, Síria i Líban, que fins ara ha causat més de 4.000 morts i milers de ferits. El sisme de 7,8 graus a l'escala de Richter ha deixat, a més, molta gent atrapada sota la runa dels edificis. El PSOE tira pel dret i registra al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí sense Unides Podem. La iniciativa augmenta les condemnes per agressió sexual i acota la forquilla de les penes. I d'aquí a uns minuts parlarem amb Josep Sabater, que és membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, perquè aquesta tarda l'entitat ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar solucions urgents contra l'erosió del Delta. Denuncien que les administracions encara no han fet res per pal·liar els efectes del Glòria d'ara fa 3 anys i que això provoca efectes i conseqüències devastadores amb cada nou temporal. El Consell de Ministres aprovarà avui que la mascareta deixi de ser obligatòria al transport públic, és a dir, que no caldrà dur-la a metro, autobús, taxis ni trens. Encara es mantindrà, però, a centres i serveis sanitaris i també a les farmàcies. I en esports, el Joventut rep aquest vespre el Ratiofarm Ulm a l'Eurocup. Els alemanys són de mal record per als verdinegres, ja que fa un any els van eliminar de la competició al Palau Olímpic. La penya no es pot permetre una nova ensopegada després de perdre el lideratge la setmana passada contra el Prometei. La capella ardent de l'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs s'obrirà aquest dimarts a 11:15 del matí al Palau de la Generalitat. El fèretre s'instal·larà al Saló Sant Jordi, on els ciutadans li podran retre homenatge i signar també el llibre de condolences. I ara, repassats els titulars, obrim àrea de serveis amb el trànsit. Hi ha dues incidències a aquesta hora a la xarxa viària, segons el RAC. La 27 està tallada en sentit sud, a prop de Tarragona, per un accident que hi ha hagut fa unes hores. I a la C-17 hi ha un carril tallat a la zona de Gurb, en sentit Ripoll, per l'avaria d'un vehicle. A la resta de la xarxa s'ha intensificat la circulació a vies com la C-58 en sentit sud, des de Montcada i cap al nord, a Ripollet, a la B-23, a l'enllaç amb la 2 a Sant Feliu de Llobregat, i a la P-7 entre Castellbisbal i Sant Cugat, també cap al sud. I a les rondes van augmentant les cues, com cada dia, a aquesta hora, en sentit Llobregat.
Notícies en xarxa, edició matí.
Protecció Civil manté activats en fase d'alerta els plans Neucat, Procicat i Vencat per la previsió de nevades, fort onatge i ventades. Després que en les darreres hores les precipitacions hagin fet acte de presència a punts com el Montseny o l'Alt Empordà, el Servei Meteorològic alerta que poden donar-se amb intensitat avui a 20 comarques, entre elles la Garrotxa, el Ripollès, Osona o la Selva. I la cota de neu podria arribar a baixar fins als 400 metres. Ens ho explica tot plegat el nostre company Joan Ferrer.
El vent i el fort onatge d'ahir van ser l'aperitiu de la llevantada que s'espera avui a la major part del país. Més de 20 comarques estan en avís meteorològic pel primer temporal mediterrani de l'any i es preveuen onades superiors als 4 metres a la meitat nord de la costa catalana i amb possibilitat de provocar afectacions prop del mar. També s'esperen pluges generals a les demarcacions de Girona i Barcelona i a partir del migdia arribaran a les comarques de Tarragona. Durant el temporal es poden acumular més de 100 litres per metre quadrat en punts com el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Montsià i el Baix Ebre. A molts punts del territori, a més, les precipitacions seran en forma de neu. S'espera un bon gruix a les muntanyes entre el Montseny i el Ripollès, amb acumulacions de més de 40 centímetres a 1.500 metres i de 10 centímetres a 700 metres. La cota de neu, això sí, pot baixar fins als 400 metres, cosa que permetrà que arribi a llocs com Montserrat, la Panadella, el Montsec, les muntanyes de Prades o el massís de Port. Amb tot, les temperatures baixaran arreu del país, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, on cauran més de 5 graus respecte als valors d'ahir.
Els temporals de mar suposen un problema important a zones com la desembocadura de l'Ebre i una prova d'això és l'efecte destructor que hi va tenir el temporal Glòria ara fa 3 anys. Aquesta degradació i regressió del delta és el que està portant a la plataforma que defensa el riu a mobilitzar-se novament. Josep Sabater és membre de la plataforma en defensa de l'Ebre i el saludem. Josep, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia. Avui dueu aquesta protesta a Barcelona. Recordem, una concentració a 8:15 del vespre a la plaça de Sant Jaume.
Sí, així mateix. Volem fer una acció de denúncia i també de recordatori, però sobretot també d'implicar el conjunt del país en esta denúncia de la situació del Delta de l'Ebre i en esta alerta sobre l'emergència climàtica, perquè no, el Glòria ens va fer conscients de la fragilitat del Delta i també sabem que els propers anys cada vegada seran més freqüents episodis com el Glòria i, per tant, és encara més necessari tindre un riu no amb cabals suficients, tant d'aigua com de sediments, que finalment és allò que fa el delta gran i fort i pot recuperar-se i pot restablir-se després de temporals com el Glòria.
Clar, perquè després del temporal Glòria, cada vegada que hi ha hagut un temporal de mar, les conseqüències han estat molt més negatives del que ho eren anteriorment a aquests 3 anys que fa del Glòria, i és perquè el riu, d'alguna manera, en la seva desembocadura ha quedat més vulnerable que abans. No hi ha hagut inacció de cara a tornar a protegir-lo.
Sí, aquí s'ajunten diferents elements. D'una banda, el delta de l'Ebre ja era un delta fràgil, podríem dir, perquè portem dècades en què els sediments es queden atrapats als embassaments. No? De l'ordre del 90% dels sediments es queden a Mequinens, a Riba-roja i Flix. Això vol dir que no estan baixant sediments pel riu i si no baixen sediments no hi ha noves sorres, no? I per tant, quan ve una llevantada, marxen les sorres de la platja, de la part més costanera, i no n'arriben de noves. Per tant, això és un problema. I l'altre problema és la manca de cabals líquids, no? Cada vegada baixa menys aigua. S'està fent un plantejament del riu molt extractivista, no? De com aprofitem econòmicament l'aigua del riu més cap aquí, més cap allà, amb grans regadius o amb transvasaments, i no es respecta la pròpia vida i les necessitats del riu. Per tant, si a això li sumem la crisi climàtica que vivim, no? Amb més sequeres i més llevantades, tenim un delta fràgil que ara és l'hora també de reivindicar que tingui la protecció necessària.
Fa pocs dies parlàvem també amb vosaltres sobre les crítiques a aquest pla hidrològic de l'Ebre que aprovava fa poques setmanes el Consell de Ministres, però no oblidem que vosaltres avui us manifesteu a la plaça Sant Jaume, per tant, a davant del Palau de la Generalitat, a qui també critiqueu, perquè tot i no tenir competències directes, sí que promou aquesta cultura o aquesta política dels regadius a la vora de l'Ebre.
Sí, fer-ho a la plaça Sant Jaume, sobretot, és fer-ho al centre polític de Catalunya, perquè volem que el riu Ebre i el delta de l'Ebre tornen a estar a l'agenda política i tornen a estar al centre com ho havien estat tantes vegades. No? Finalment, que el delta de l'Ebre, no? Que siguem capaços, no només la gent de les Terres de l'Ebre, sinó de Catalunya en general, fins i tot d'Europa, de salvar un delta com l'Ebre, serà la prova de l'èxit o del fracàs davant del canvi climàtic, no? I la nostra capacitat de reaccionar. Per tant, sí que és un crit d'alerta a la Generalitat, al govern, però també la ciutadania en general i alertar, no? que quan parlem del delta de l'Ebre també hem de tenir en compte totes les emissions que generem. No? O sigui, més aeroports volen dir menys delta de l'Ebre, més quart cinturó poden dir menys delta de l'Ebre. No? Hem de reduir emissions per a reduir el canvi climàtic i això ens interpel·la a tothom.
Per tant, protesta avui a plaça Sant Jaume i diumenge que ve, gran manifestació sota el lema Ja fent tard, en aquest cas al territori entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, coincidint també amb aquest aniversari, el tercer del temporal Glòria. Josep Sabater, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xarxa. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem aquesta tarda.
Gràcies, adéu.
Notícies en Xarxa. Informació al detall.
Faltarà 20 minuts perquè siguin les 8 en punt del matí. Catalunya ja ha activat l'ajuda humanitària pels afectats del terratrèmol de Turquia, Síria i el Líban, que fins ara ha causat més de 4.000 morts i milers de ferits. El sisme de 7,8 graus a l'escala de Richter ha deixat a més molta gent atrapada sota la runa dels edificis destruïts. Ens amplia aquesta informació el nostre company David Amador.
El govern, de moment, està en contacte amb els consolats per determinar si hi ha catalans entre les víctimes i per lliurar tota l'ajuda necessària. Així ho ha explicat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret.
Si cal, i de manera consensuada, ens posarem a disposició per proporcionar tota l'ajuda humanitària.
Des d'Espanya s'han activat els efectius militars d'emergències per col·laborar en les tasques de recerca de supervivents. De forma paral·lela, les ONGs ja treballen sobre el terreny, tal com explica l'home García Grau, membre de l'equip humanitari d'Oxfam Intermón.
Les coses bàsiques de l'inici d'una emergència, doncs el que donem al principi, no? Doncs que són el menjar, mantes, el que puguin arribar. El que sí que demanem, per això fem un apil més monetari, és que l'ajuda arribi canalitzada a través d'ajuda monetària, perquè així això es pot passar directament als companys sobre el terreny, que poden saber en cada moment què han de donar, doncs, en cada moment de la resposta, perquè va canviant molt també a nivell del temps.
Les autoritats de Turquia, Síria i Líban temen que la xifra de morts pugui augmentar perquè moltes persones han quedat atrapades entre la runa.
Finalment, el PSOE ha tirat pel dret i ha registrat al Congrés la reforma de la llei del només sí és sí sense Unides Podem. El portaveu dels socialistes a la Cambra Baixa, Patxi López, ha explicat que la iniciativa augmenta les condemnes per agressió sexual amb violència o intimidació i que acota la forquilla de les penes perquè siguin més adequades. A més, ha deixat clar que la modificació no anul·la el procés negociador ni de presentació d'esmenes i que tampoc toca l'article que defineix el consentiment perquè aquest continuï sent la base fonamental d'aquesta llei. La idea dels socialistes és tramitar d'urgència la norma perquè es pugui aprovar aquest mateix mes de febrer.
No tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión. Seguirá siendo todos agresiones sexuales. Y también le garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión, sino que lo que hacemos es presentar esta iniciativa movidos por el interés de proteger la ley.
La Fiscalia s'oposa a deixar Dani Alves en llibertat provisional, considera que existeix risc de fuga i que es mantenen els indicis que l'exjugador del Barça va violar presumptament una noia a la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre passat. L'Audiència de Barcelona decidirà els pròxims dies si el deixa o no en llibertat. La Fiscalia també s'oposa a la petició de les patronals de l'Oci Nocturn, FECASARM i Spain Nightlife, de presentar-se com a acusació popular en el cas i veu una falta d'acreditació d'interès legítim i també manca de cobertura legal. I el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes han impulsat l'actualització dels criteris sobre el tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació. En aquesta redacció del text hi han participat la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, els Consells de l'Audiovisual i de la Informació. Els criteris recomanen, entre d'altres, tractar les violències masclistes com una violació dels drets humans i com un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones i mai com una notícia de successos. L'objectiu és que periodistes i mitjans disposin d'eines actualitzades per informar sobre la violència de gènere. i els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones per una agressió homòfoba comesa la nit de Cap d'Any a Sitges. Dos dels arrestats són menors d'edat. A tots ells se'ls acusa d'un delicte d'odi i discriminació, lesions i desordres públics. Les víctimes, 5 homes, van ser agredits per part d'un grup nombrós de joves quan sortien d'un dels locals musicals. L'agressió va ser gravada i difosa per xarxes socials. Segons els Mossos, les víctimes van rebre insults de caràcter homòfob i van ser traslladades per